Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Molt bona tarda des de la cadena Pirenaica. Ara de seguida els saluda el Ricky quan acabi de mirar les classificacions de la Lliga, perquè segur que està mirant futbol, eh que sí? Bona tarda.
Bona Ricky. Tarda. Bona tarda, Candela. Bona tarda, senyores, senyors. Gràcies per acompanyar-nos a la segona part del Passeu sense trucar. No.
No miraves futbol?
No.
Oh, quin desengany.
Però de tota manera avui hi ha futbol, eh?
Oh, sí que n'hi ha, sí.
Mira, avui, déu-n'hi-do, eh? Perquè, mira, justament ara ha començat el partit entre l'Espanyol i el València, al camp de l'Espanyol, i el partit entre l'Atlètic Club Girona a la Catedral. Però vull dir a la catedral de...
De la Seu d'Urgell?
No, a Sant Mamés, la catedral de Bilbao.
Molt bé, molt bé.
Sí. Avui hi ha aquests partits que em dic que han començat ara i també, per exemple, dir-te que a 9:15 hi ha el Levante-Real Madrid.
Interessant.
Interessantíssim. Sé que estàs frisosa per veure aquest partit, com també a les 21:30, a 9:15, el Sevilla-Vila-Reial.
Com heu pogut comprovar, aquest miniprograma, perquè és de mitja hora, està enregistrat. Està enregistrat perquè ja ens esteu escoltant des de RAC1 i són, res, passen uns minuts de 2:15. Evidentment no han començat aquests partits.
No.
Però si ens escolteu al vespre, doncs sí.
Sí.
Han començat,
efectivament,
clar.
Efectivament.
Efectivament.
Són les coses que té la màgia de la ràdio.
Total, una màgia, pots arribar a imaginar.
Sí, i les tonteries que a vegades fem aquí a la ràdio, que també en fem sovint.
Ah, això.
Bé, anem a explicar, ja sabeu que de tant en tant ens agrada explicar dades curioses de la història, i avui precisament, és curiós perquè un 23 de setembre, dia com avui, per cert, felicitat a totes les tecles.
I tant.
Avui és Santa Tecla.
No direm l'acudit.
No direm l'acudit, no.
No te'l saps?
No.
No m'ho explico.
Ah, per què?
Per què no?
Perquè que no es pot
perquè
explicar?
Perquè és molt lleig.
Ah, és lleig. Doncs no l'expliquis.
No ho expliquem.
Bueno, doncs mira, això no té res a veure amb Santa Tecla, però el 23 de setembre de l'any 1969, el diari Northern Star de la Universitat d'Illinois va començar a explicar una delirant història que deia que Paul McCartney havia mort en un accident de cotxe l'any 1966.
Ho afirmava.
Ho afirmava.
Ho afirmava.
I, sí, sí.
I que, clar, el Paul McCartney, que fins aleshores es havia conegut, a l'estar mort, doncs aquest paper el feia un altre Paul McCartney, que seria el Paul McCartney que coneixem fins a hores d'ara.
Sí, sí, una cosa estranya.
Sempre ha sigut un misteri, això, eh?
Bueno, li preguntarem
al professor
de debò. Sí,
Darbó.
El professor Darbó, el dia que tinguem l'oportunitat de xerrar amb ell, no? Bé, la farsa, doncs, començaria a ser ja una història que es va anar extenent, fins que el propi Paul McCartney va haver de sortir, perquè es veu que estava recluït en una granja d'allà, d'Escòcia.
I què feia allà?
Va, a mi no em preguntis.
Ah?
No ho sé,
Com que veig que estàs tan informat.
Munyir vaques, o vés a saber el que estaria fotent, o preparant nous temes pels discos, perquè, clar, estem parlant dels anys 60, concretament del...
69.
I, sí, i aquesta història, doncs ja començava amb aquest accident del 66, no? Bé, en definitiva, que va sortir a dir, escoltin, que sóc viu, que aquí em teniu, que sóc Paul McCartney, i en teniu per anys. És la gran llegenda urbana de la història del rock. N'hi ha algunes altres, però aquesta realment és una d'aquelles que perdura al llarg dels temps, perquè encara suposo que deu haver gent que de diu em fa l'efecte que aquest Paul McCartney no era el Paul McCartney
ja.
Que hi havia papers.
Però esclar, estem parlant del 69, ja feia uns anys que estaven en dansa. Aquesta gent, llavors, doble exacte, una rèplica, un clon de...
Imagina't.
No,
o
clar.
El germà bessó. Si és que hagués tingut algun germà bessó, cosa que desconec, no?
Per cert, parlant de germans, com està el tema de Madame Macron?
Bueno, no en tinc masses notícies.
No, jo tampoc.
Però sé que volien fer, o no sé si han fet ja una demanda contra doncs, qui afirmava que era una youtuber d'aquestes...
Radical de dretes.
Radical,
sí,
radical de dretes, doncs... m'afirmava pues, que la senyora Macron havia estat un home. I, en fi, va, coses d'aquelles que passen i que, bueno, suposo que... alguns diran, si és que ens volen dir alguna cosa, perquè aquestes coses també vés a saber. Bueno, aviam, anem a un espai... Avui no els hi podrem oferir el que habitualment fem a les tardes, que és fer una mica de recordatori de les audiències. Concretament, a l'hora que estàvem gravant aquest programa, no ens havien arribat aquestes dades, cosa estranyíssima perquè generalment les empreses que es dediquen a fer doncs, aquesta o a donar aquesta informació ja de bon matí, com aquell que diu, ja et dona les dades, no? Però aquesta vegada, no sé per què, doncs no hi ha hagut manera de que aquestes empreses doncs, donés, o si més no alguna d'elles, donés les dades de les audiències que hi van haver el dia d'ahir, que era dilluns.
Per cert, no vaig veure qui tenia la revuelta, però sí vaig veure, i a més ho vam comentar, qui tenia el Motos, el Pablo Motos, a l'Hormiguero,
sí,
l'Ester Cañadas.
Ester Cañadas, model.
Que sembla sí. Com, diria jo, molt postissa. Jo recordo aquesta noia de jove... molt maca.
Era molt maca, i tant, bueno, i tant.
I després, fa anys, es va fer, doncs, es va posar, no ho sé, els llavis, i es va que li va sortir malament el tema aquest,
i
se li van fer uns llavis com a rarets, no?
Sí.
Era una cara així,
una
cosa rara. Però és que ahir la vaig veure... pel meu pare, no ho sé, molt, molt, molt retocada, allò uns pòmuls supermarcats,
sí, sí.
Supermarcats, com ara l'Hiper, el Carrefour i tots aquests, i una barbeta, bueno, és que semblava com una caricatura. Però el cos sí que el té maco, clar, per això va de ser una de les figures de la desfilada que va fer la...
Carolina Herrera.
Ah, això, a Madrid la setmana passada.
Carolina Herrera.
Sí, perquè ho diuen així, Carolina Herrera.
Carolina, sí, és una cosa rara.
Els perfums que anuncien, Carolina Herrera.
Sí. Doncs, sí, havia fins i tot l'Ester Cañadas també ha provat doncs, coses a la...
Cinema?
Sí, va fer una pel·lícula.
Home, que era un... no devia ser la protagonista,
no,
però sí.
No, era una més dels... El protagonista, concretament, era un que t'agrada a tu molt, el Richard Brosnan.
Pierce Brosnan.
Això, Pierce Brosnan.
Sí, ho recordo, sí.
Era el remake d'una pel·lícula que es deia El caso de Thomas Crown.
Oh, sí.
I que havia
sí.
Fet en el seu moment Steve McQueen, i es va fer aquest remake amb el Pierce Brosnan, perdoni perquè li he canviat el nom, i ella feia doncs, un paper petit, però sí que sortia a la pel·lícula perquè era com una mena de noia doncs, que el Pierce Brosnan doncs, se n'encarregava d'ella, o sigui, perquè el seu pare...
No se la carregava.
No,
se n'encarregava.
No, simplement. Molt bé. Simplement... doncs era com un segon pare per ella, no?
Ja, molt bé.
Sí. Bueno, més coses. Avui tenim l'espai Els assassins, en sèrie més sanguinaris de la història.
¿Qué más quiere contarnos, Fred? No les he contado toda la verdad sobre este asunto.
Porque si hay alguno más, lo encontraremos.
Si la encuentran, seré feliz.
Hoy el padre de Heather, Frederick West, de 52 años,
ha sido acusado del asesinato de su hija.
Un hombre está describiendo el asesinato de su hija. Se veía a un hombre astuto que vivía en una fantasía.
Le di un golpe en la mandíbula y cayó redonda al suelo.
Fred no estaba solo. Rose tenía que saber algo.
La información era que ella estaba totalmente controlada.
Fred y Rosemary West. Es veu que eren una parella molt normal, superagradable. Un matrimoni britànic que almenys va cometre 12, una dotzena d'assassinats entre el 67 i el 87 a Gloucestershire. Totes les víctimes eren dones, joves, i en molts casos els crims van incloure, és que fa esgarrifar, la violació, el bondage.
Això que et pa, això que
feu bondage, sí. Que diu l'Òscar.
Pues no, Òscar, no, no es pot fer bondage.
La tortura i la mutilació.
Terrible, eh? Els cossos totalment desmembrats, sí. De les víctimes acostumaven a estar enterrats en el sòtan o bé en el jardí de la residència dels West, que doncs va arribar a conèixer com, o es va arribar a conèixer com la casa dels horrors. Evidentment, la parella la van detindre a l'any 1994.
Sí.
Tremendo.
Ma.
Són
quin
casos,
horror.
Són casos, però que estem explicant això, però que també actualment continuen produint-se, o si no, que li diguin al Carles Porta, no? Continuen produint-se doncs, assassinats realment terribles i bueno, que dius, com pot ser això, no? Allò que la realitat supera la ficció.
Sí,
a vegades,
sí, sí.
Moltes vegades.
I continua,
sí.
Abans de prescriure, esperem que s'entregui l'aigua clara de l'assassinat de la bibliotecària, que va ser el primer, de
és
fet,
veritat.
El primer tema que va tocar en Carles Porta.
És veritat, és veritat, encara belluga això, eh?
I tant, i tant.
Encara
i tant,
belluga,
i tant,
encara
i tant.
Belluga, és veritat.
I per cert, ja parlant del Carles Porta, també els que us agradi, dir-vos, a mi m'agrada, dir-vos que
també.
Només en podcast es pot escoltar Crims al Jurat. Són del voltant de 30-35 minuts, aquests programes que segueixen bastant l'estructura de Crims, però que tracta del jurat, de les persones que s'han hagut d'encarregar, doncs, de jutjar, en aquest cas, de donar la decisió final amb un assassinat, amb un robatori, principalment assassinats.
Ah, molt interessant.
Sí, sí, si podeu trobar les plataformes aquestes a Spotify, suposo que també a Cat Ràdio, que ara es deu dir, com es diu ara? Cat Ràdio,
no
es diu Cat Ràdio o es diu 3Cat, Info, Info 3Cat?
Vés a saber.
No sé, bé, doncs això.
Vés a saber, perquè encara no ho tinc, encara no ho tinc massa clar, tot això.
No,
no, no, no, no, en absolut. Bé, un altre personatge, un altre assassí en sèrie d'aquests més sanguinaris de la història és Gilles de Rais.
La jeunesse de Gilles de Rais se poursuit à Chantecé, donc avec son grand-père, le grand-père qui va l'initier à l'art militaire, à l'art diplomatique, mais qui, au point de vue éducatif, va l'abandonner.
Jean de Cran.
Clar, ens n'hem d'anar molt tard per parlar de Gilles de Rais. Entre 1432 i 1433. Gilles de Rais és protagonista, ves quines coses,
sí.
D'un joc de la Sony PSP.
Sí.
Ell va ser un cavaller de Bretanya i Anjou, líder de l'exèrcit francès i company d'armes de Joana d'Arc.
Exacte, exacte. Sí, 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 sí.
Però és més conegut per la seva reputació d'assassí.
Sí.
D'assassí en sèrie, confès, de nens.
Exacte, exacte.
Mare meva.
Sí, a la seva confessió, de Rais va dir que va cometre els seus primers crims entre el 1432 i el 1433. L'amic Gilles va declarar que aquests nens estaven morts. Que...
Quan estaven morts, ja.
Ja, quan estaven morts, sí, 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 sí.
Els petonejava.
Sí, sí, i els, sí, sí, els hi feia petons. I els que tenien els, diguem-ne...
Membres,
sí, i els caps més bonics els aixecava per admirar-los i els hi obria el cos cruel, de manera cruel, no?, cruel, i es deleitava veient els seus òrgans interns. Vull dir, un autèntic psicòpata, un autèntic malalt.
Mare meva.
I la veritat és que... Bueno, també s'hauria de saber si no deixa de ser també una llegenda, això.
Això
eh?
Sí.
Eh? O no.
Però millor ens quedem amb la de la noia d'Orlins, la donzella d'Orleans, la Joana d'Arc, que també diuen que...
Sí, també.
És llegenda, no?
També, efectivament. No, sí. Bueno, doncs avui aquest parell de casos, no?
No m'han agradat gens, eh?
No, Fred, i Rosemary West i també Gilles Deray. Bueno, escolta.
Molt bé, què fan avui a la televisió?
Mira.
Doncs torna el Marc Giró.
Sí.
I la setmana passada,
sí,
doncs va ser l'inici, va començar temporada.
Exacte.
I va fer com si fos una vedet, però sense plomes ni res. Però això sí, baixant d'una escala...
Sí, sí.
Eh?
És tot un xou.
Amb les cançons peculiars i conegudes, doncs, de les vedets, no?
Ja.
Anem a escoltar una miqueta de com anava tot plegat.
Llego nuevamente a sentir ahora a mi alrededor la extraña emoción. Todo el tiempo se ha parado en el reloj del corazón. Porque tantos debo, en el alma llevo a mi público de ayer. Por estar aquí de nuevo, maravilloso fue volver.
Venga.
Ya reconozco al caballero que manda flores y no sé quién es.
Una altra cosa no, però un showman ho és.
Mira, la veritat és que és d'aquells personatges que t'agradaran o no t'agradaran, però el que és innegable és que és, com bé dius, un autèntic showman que ho fa molt bé i, atenció, diferent, molt diferent.
Por venir.
Molt bé, per l'amic Marc Giró, amb aquest Late Show que avui podeu veure a partir de les 11 de la nit, a la primera, una vegada hagi acabat
el Broncano.
Bé, això per una banda, tot i que avui té un programa interessant... Perquè
té un actor, no?
El Fernando Tejero. Que ha deixat de fer lo que se avecina.
Home, ja fa temps, però...
Bueno, sí.
Com es diu aquell canal que tot el dia fan la que se avecina?
La que se avecina.
I abans era Aquí no hay quien viva.
Sí, sí.
Aquí no hay quien viva.
No, ara no recordo el nom del canal perquè tampoc ho veig.
Tot el dia estan fent.
Tot el punyetero dia estan fent la... No, pues el Fernando Tejero, que també és un molt bon actor, les coses com siguin, ha fet El cautivo, que és una pel·lícula que narra la història de Miguel de Cervantes durant el seu cautiveri de 5 anys a Argel.
Argèlia.
Exacte. Després també, no t'ho creuràs, però hi va la Mar Flores.
Què em dius ara? Sí, és que acaba de publicar les seves memòries.
Això mateix.
I farà un viatge per la seva infància, la seva carrera, no sé de què, de bicicletes potser.
Igual.
Els seus amors i desamors i tots els obstacles i moments difícils que ha hagut d'afrontar durant la seva vida com la gran majoria de mortals.
Bé.
Senyora Mar Flores.
Bueno, i també hi haurà més convidats, però potser els que més sonen són el Tejero i la Mar Flores. I després, hem destacat, en aquest cas ho he fet jo, perquè clar, ja sabeu que sóc un malalt de les pel·lícules de l'Oeste, i aleshores hem destacat una pel·lícula que és El tren de les 3:10, que és un remake també hi ha una pel·lícula que fa molts anys es va fer, però que en aquesta ocasió és una pel·lícula que es va fer el 2007 i que té com a protagonistes, entre d'altres, a Russell Crowe, Christian Bale, Logan Lehman, Dallas Roberts, Peter Fonda, etc. No?
On ho podem veure?
La podem veure al canal Hits, de Movistar Plus, a partir de les 19 hores 55 minuts, és a dir, pràcticament a les 8, i és una pel·lícula que està força bé si us agrada el gènere western.
Si vas a matarme, hazlo cuanto antes.
No voy a matarte, así no.
Eso no cambiará nada, aunque me dejes vivir. Iré a por ti.
Me decepcionaria que no lo hicieras.
Tant un com l'altre, el Russell Crowe com el
Christian Bale,
estan formidables. Em va agradar molt, sincerament. Ja no et sabria dir si fins i tot més que la primera, i la primera està molt bé, eh? Però és un remake bastant encertat.
És un ranchero, oi?
Bueno, és un... com vols dir, un ranchero?
Home, sí, Dan Evans vol salvar bueno, el seu ranxo.
Bueno, clar, és el Christian
Bale.
I vol
aconseguir una recompensa.
Exacte, i ha de capturar l'amic Russell Crowe.
Que és un maleante, eh?
Però un maleante.
Malandando.
Però un malandando, eh? I se li posa el cap haver-ho de fer, i ho ha de fer més que res per sobreviure, no? Perquè les coses no li van gens ni mica de bé. I, a més, li volen fotre la casa perquè no la pot pagar. O sigui,
No expliquis el final.
Bueno, o sigui, no farem espòs.
Home, ja seria lleig, eh?
Seria el colmo, ja.
Molt bé, darrers minuts del nostre programa d'avui, enllaunat.
Sí.
I avui volem recordar una de les grans llegendes del jazz. De fet, en recordarem dues.
Aquest home que tocava la trompeta com a pocs és un dels grans o les grans llegendes de la música jazz. Estem sentint a John Coltrane, que avui precisament hagués fet anys, perquè va néixer...
Gairebé 100,
Gairebé 100. Va néixer 99. Un 23 de setembre de l'any 1926. I... doncs home, volíem recordar la figura d'aquest home que realment ha deixat una empremta impressionant, i molta gent, doncs, que ha seguit les seves passes.
No es queda endarrere el protagonista musical d'avui dimarts.
No, ni molt menys.
Avui n'hauria fet 95, Ray Charles, un músic que va superar moltes barreres racials a la indústria de la música durant una època en la que la segregació racial era omnipresent, i avui en dia també,
igual,
als Estats Units. La seva música i el seu èxit van contribuir a trencar els estereotips i a obrir portes, això sí, per futurs músics afroamericans com era ell. També va ser pioner en la barreja de gèneres musicals. La seva música va incorporar elements del blues, el country, el jazz i el gospel, i també va obrir noves possibilitats per la música popular.
Doncs us deixem amb un tema de Ray Charles.
La pel·lícula també està molt bé.
Sí, bueno...
que fan el biopic de la seva vida.
Ah, sí, també, també, i tant, sí. I, és més, no era cec de naixement, eh?
Ja.
Va ser després, quan era ja una miqueta més gran, tampoc massa gran, ja. Va ser quan va quedar sec. Bueno, doncs, com deia, us deixem amb un dels temes de Ray Charles, que els disfruteu, i nosaltres, doncs, tornem demà.
Moltes gràcies. Adéu-siau. Thank you.
send you back to Arkansas. Oh, yes, ma'am. You don't do right. Don't do right. Oh, playboy. See me in misery. Come on, baby, see about me now. Yeah. Hey, hey, all right. See the girl with the red dress on. She can do the burlesque all night long. Yeah, yeah. What I say. So good.